classe d'alfabetització digital en el món dels cercadors d'internet. No tots els camins et porten sempre a Roma. Encara que Google exerceix la seva hegemonia, hi ha alternatives a tenir en compte si valores, per exemple, la privadesa de les teves cerques. Aquesta cançó està inclosa al tercer àlbum del grup Blondie, publicat l'any 1978. La lletra està basada en l'experiència personal de la cantant Debbie Harry, que durant una època va patir assetjament d'un ex-xicot. Això es diu One Way or Another, 1978. Exactament un navegador i un cercador. Per què serveix cada cosa i quina diferència hi ha entre el navegador i el cercador? Quan sents parlar de navegadors i cercadors, el primer que et ve al cap és Google. Però Google què és? Un navegador o un cercador? Bé, avui fem un directori bàsic, t'expliquem què és un navegador i un cercador i et presentem diverses alternatives perquè hi ha vida més enllà de Google. Us presentem Àlex Hinojo.
Àlex Hinojo és wikipedista i activista pels drets digitals i la cultura catalana. A Twitter, @AlexHinojo.
Àlex, què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia. Molt bé, i vosaltres?
Bé, molt bé. Encara hi ha molta gent, no?, que això, es fa un embolic entre quan parlem de cercador i de navegador. Sembla estrany, però és així, no?
Sí, sí, encara passa. De fet, encara hi ha gent que s'equivoca quan veu una càmera de fotos, veu càmera de vídeos, al revés, com que tots ho fem tot. Ja parles del dispositiu i no te n'adones de per quina finestra estàs fent les coses. Sol passar.
Cerca tu, com a bon viquipedista que ets i que saps això, concretar, definir i verificar la informació, va, anem a fer aquesta diferenciació entre navegador i cercador.
Vinga, sí.
Va, el navegador què seria, Àlex?
El navegador seria el programari, el programa que s'instal·la en un dispositiu i que ens permet accedir i visualitzar qualsevol pàgina web. És com l'intermediari entre el programa, entre l'usuari i internet. És el programa que fem servir.
El programa que fem servir per navegar. I el cercador?
El cercador és el motor de cerca que hi ha dins del navegador per poder cercar internet. Tu, si entres al web de Catalunya Ràdio directament, doncs hi accedeixes, però molta gent no se sap les adreces i busca informació a internet de dir restaurant de cuina catalana Sabadell. Doncs això, aquesta informació sempre la busques a un cercador. És indexa, és una web que indexa tot el contingut que hi ha a internet i te'l presenta cada vegada més en relació als teus hàbits i al teu historial de navegació.
Clar, potser s'entén quan comences a dir, diríem, marques, no? O noms propis de navegadors i cercadors i llavors es comença a veure la diferència perquè, clar, de fet, moltes vegades el mateix navegador ja porta un cercador predeterminat, no? És
clar,
a dir, aquest
exemple,
programa ja et posa el cercador, no?
Clar, per exemple, com a navegadors podríem tenir el Google Chrome, el Safari, el Firefox. I llavors, com a cercadors, doncs sí que tens Google o tens molts d'altres. Passa que Google té una posició molt, molt marcada a nivell de mercat, que té gairebé un 80% de quota, però n'hi ha d'altres com Firefox, Explorer, Microsoft Edge, Safari, Opera, Brave, DuckDuckGo... Mm-hmm. Hi ha moltíssims.
Ara els anirem destacant o remarcant una mica, perquè avui pot ser aquell dia que dieu, mira, doncs jo a partir d'ara no vull fer servir el Google de cercador, i que sàpigues que hi ha alternatives. De navegadors hem dit Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari, Opera, Brave, serien una mica els principals navegadors, però va, anem a veure quins són els cercadors. El pol sud es va fondre ja fa 20 anys, no existeix l'hivern i no baixem de 30 graus. Hem perdut aquesta gran batalla, almenys l'únic bosc que terrassa ja tiene playa, la realitat virtual. Quin has fet així? Quina classificació podríem fer a l'hora de parlar de cercadors? Perquè jo m'he quedat parada que no he anat mirant i n'hi ha moltíssims, n'has posat moltíssims, o sigui, la gent que es pensa que només hi ha Google per buscar realment, però té molta, el 70% del mercat, deies, o més, no?
Sí, depèn del país molt. Els he dividit com en tres grups. Una part són els que tenen alguna preponderància o més protagonisme en algunes parts del planeta. Un altre són els navegadors clàssics, que hi ha alguns que s'han quedat obsolets, i també inclouria alguns que fan servir el motor de Google però es presenten com un navegador propi, i d'altres són els navegadors alternatius, per dir-ho així, que estan començant a créixer, doncs, per aquesta consciència ètica envers la privacitat o envers el medi ambient, per dir-ho d'alguna manera.
Uh-huh, doncs va, som-hi, quins ens apuntem?
Vinga, comencem pel Bing de Microsoft. El Bing de Microsoft. És, de fet, És poc conegut aquí, però és el tercer més fet servir a tot el planeta. El que passa que només té una quota del 5%. És el que et ve per defecte quan t'instal·les el Microsoft Edge o el Windows, i està funcionant molt principalment als Estats Units. A Europa li està costant entrar perquè Windows, ai, perquè Google té una posició molt marcada per tot el que fa al tema del multilingüisme.
Mm-hmm. O sigui, després... Bing de Microsoft.
Mm. Sí, després aniríem a Baidu. Baidu seria com el Google xinès, per dir-ho d'alguna manera molt, molt resumida. És un model molt copiat, si el veus, s'assembla moltíssim, i té un 15% de quota de mercat mundial i una posició molt poderosa a tot el que és als mercats asiàtics i principalment a la Xina, on no es pot fer servir Google, o a no ser que faci servir una VPN o d'altres coses rares, per dir-ho finament. I en el mateix cas hi hauria la seva versió russa, que seria Yandex. Yandex és un navegador rus que està incorporat per defecte amb el Firefox quan et compres un portàtil o un dispositiu de Rússia, i és una eina molt potent que també té uns sistemes de traducció boníssims i té com plugins afegits de màrqueting, d'analítica, de seguretat, per protegir-te tant dels atacs com per protegir la teva wifi i possibles atacs de hackers. Està bastant estès a Rússia i en comunitats més occidentals es fa servir sobretot pel seu potencial de l'eina de traducció que fa servir.
Clar, està bé, perquè cadascú té una característica que igual et pot anar bé, no? Bing de Microsoft, el Baidu xinès, Yandex rus, i després també un diríem, dels clàssics dels clàssics, no?
Ja,
el de Yahoo.
Si entrem a la secció clàssics, podríem buscar el Yahoo, que encara no ha mort, sembla que això, però encara no ha mort, sobretot perquè va tenir aquella eina que era el Yahoo Answers, que aquí es coneixia com el Yahoo Respuestas, quan el feia servir en castellà, que pregunta, que ha integrat tot aquell coneixement que milers de milions de persones de tot el món anaven posant allà, i l'ha integrat al seu motor de cerca, i encara es fa servir molt per fer búsquedes sobre un tema en particular, i té com a coses actives el tema de les finances i del temps, que en certes comunitats del planeta encara es fa servir molt, perquè hi ha una tradició del rotllo. Pues mira, al Paraguai encara fan servir molt Yahoo Weather i en comptes de fer servir una altra eina, per dir-ho així.
I és que, clar, jo ara he fet aquí, m'ha agafat com pell de gallina, però és que crec que Yahoo és previ a Google, no? O sigui, és el primer que vam tenir?
Jo diria que el primer
va ser... Va ser com paral·lel.
Va ser Altavista. Sí, sí, és anterior a Google, però Altavista va ser a mitjans dels 90, ja estem parlant de gent de... que molts dels oients ni havien nascut, per dir-ho així.
Jo no sé si vaig arribar a això, al de vista. Bé, AOL què és?
AOL és un altre navegador que als anys 90 va ser molt potent, que ara diguéssim que es fa servir poc, estan vinculats a l'empresa que també té vincles amb telefonia als Estats Units. Es fa servir allà, permet molt fer cerques avançades, el seu sistema de motor de cerca avançada va bé per buscar premsa als Estats Units o coses més d'Occident, però aquí no es fa servir gaire, aquí no es fa servir gaire.
Ask,
igual, diguéssim, aquests, continuem en la llista dels avis d'internet, és un cercador que en el seu moment va ser líder o gairebé líder a nivell mundial, que està basat en oferir respostes a preguntes d'interès dels usuaris, sobretot com categories a nivell d'art, ciència, literatura, estava com molt estructurat. Quan allà, te'n recordes quan els cercadors al principi hi havia tot d'enllaços blaus i la caixa de cerca era molt petita? Doncs diguéssim que és d'aquesta generació.
Perquè quan vam entendre internet, vam entendre que a la màquina se li podia preguntar coses i et responia. Llavors, clar, per això, molts cercadors a nivell de preguntar, doncs van tenir com el seu èxit, no?
Bé... Jo crec que també va ser perquè hi havia com una còpia, una traslació del llistí telefònic, o sigui, com les pàgines grogues, saps? Allà, tota la informació i tu podies anar buscant i fins que no es va adaptar o digitalitzar el procés.
Bé, anem a parlar d'un que m'interessa especialment perquè últimament fins i tot han fet publicitat a tanques pel carrer, que jo m'ha sorprès, que és DuckDuckGo, no? Que hi ha gent, molta gent que l'està fent servir.
Sí, DuckDuckGo és una de les principals alternatives serioses a Google. Per què? Perquè respecte a Google és molt famós perquè et permet o et facilita una cerca molt personalitzada, i això té coses molt bones i té coses molt dolentes. Molt bones és que el que cerques està parametritzat en base al teu historial de cerca i no et presentarà, doncs a mi no m'agrada el bricolatge, no em sortiran anuncis de bricolatge, però d'altra banda em té hiperanalitzat de cada clic que faig a cada web i cada això, i això influeix en la informació que em presenta a l'hora de buscar anuncis, a l'hora de buscar vols, a l'hora de buscar avions o coses d'aquestes, i l'atac a la privacitat que això suposa. Llavors DuckDuckGo el que fa és no persegueix, per dir-ho finament, no agafa informació teva, i llavors és una bona alternativa per als usuaris que estan més preocupats per la privacitat. Està traduït a diverses llengües, però el motor de cerca encara té mancances pel que fa a localització de continguts, per això.
I escolta, Àlex, suposo que un cercador, com més gent tingui, més resultats té, no? És a dir, que el volum també deu ser important.
És molt important perquè, clar, funcionen per aprenentatge de màquina, que el que significa que és com més gent va buscant una informació, ells també van indexant un tipus de web, sinó unes altres. Llavors, si una comunitat determinada, que és el que dèiem, per què al Paraguai fan servir aquest navegador més o no sé quantos? Perquè la comunitat és la que ensenya també a la màquina i la màquina acaba responent i indexant un tipus de continguts que d'una altra manera no estan indexats o no estan jerarquitzats.
Doncs bé, heu de provar això, eh? DuckDuckGo, que no diríem no recull cookies o no recull bé, les dades de navegació.
No t'espia, per dir finalment.
No t'espia. Bé, un de molt curiós que és Ecosia. Explica aquest.
Ecosia és un navegador que el que fomenta és que tu quan fas una cerca a un navegador sempre hi ha una petjada de carboni. Perquè hi ha un servidor, hi ha uns centres de dades, hi ha la connexió a internet, el dispositiu, la llum... Llavors, el que diuen és que per cada cerca que tu facis, ells començaran a plantar arbres, i llavors per cada milió de cerques doncs plantaran 100 arbres, o 1.000, o els que siguin. Llavors el que diuen és fomenten un tipus de cerca conscient. Per què? Perquè primer els anuncis que fan, en principi no han d'estar vinculats a empreses del tipus armamentístic o similar, i d'altra banda el que fan és promoure, doncs això, amb cada cèntim que guanyen, i van plantant arbres. I és una mica com una alternativa, o com per mi és un toc d'atenció que el cost que significa fer servir internet, també, que té un cost en
l'ambient
mental.
Doncs mira, un buscador que planta arbres quan busques al web, seria Ecosia.
Sí.
Bé, hi ha molts d'altres, però aquests serien els principals cercadors que podeu fer servir com alternatives de Google. Clar, parlàvem molt de... Sempre es busca una alternativa a Google pel tema de la privadesa, gairebé, no? És a dir, que no deixi o que no t'ofereixin després les cookies, aquesta publicitat personalitzada. Tu ets partidari a fer... Perquè una altra alternativa seria fer la navegació en incògnit. Explica'ns una mica si és, pot ser una publicitat... una possibilitat, també.
Jo la recomano com a configuració per defecte. Què significa? Que quan tu estàs navegant no es queden... No, en el teu dispositiu no es queden dades de les pàgines web que fas servir. Per què passa això? Perquè tu, quan tu et desconnectes de Facebook, Facebook continua connectat al teu ordinador i ell va estudiant i va compilant informació de totes les webs, i si estàs 3 minuts al diari ara, 2 minuts a Catalunya Ràdio, 4 minuts a La Vanguardia, tot això ho calculen, i això es basa, ho fan servir per fer un perfil teu, i per després això ven de l'anunciants. No és el mateix si llegeixes un diari de dretes que d'esquerres, que no sé quantos, i tot això van marcant un perfil teu. Si tu configures una navegació en incògnit, els hi poses una mica més difícil. Cada vegada més els navegadors estan fent servir una eina que es diu Do Not Track o de no seguiment, que intenta posar les coses més difícils als anunciants i a les pàgines web que també recopilen informació. O sigui, igual que aquell avís de cookies que ara s'ha allargat molt a totes les webs, que diu sí. Només les estadístiques o també les comercials. Si poseu les comercials, mirareu que la majoria de webs comercials arriben a tenir 300 i 400 cookies que venen a bases de dades que el que s'encarreguen bàsicament és de compilar una fitxa sobre vosaltres. Llavors, si poses una navegació en incògnit, això ho poses una mica més difícil.
Bé, i segurament hi ha moltes possibilitats de fer un incògnit. Crec que en el cas de Google, no?, apareix, no sé si apareix com una mena de detectiu, no?, com una
imatge.
No?, d'algú amb ulleres fosques, no?
Sí, de fet, al principi ho posaven així perquè semblava una mica espia, però en les últimes versions dels navegadors ja ho pots configurar a base de preferències, navegació i navegació en incògnit, i ja t'ho posa com a per norma. Jo el tinc així al
Firefox. Ja ho pots quedar per sempre, clar, està bé això.
Llavors, cada vegada que obres una finestra, sempre surt així, i quan tanques la finestra, s'esborren les dades en relacionades, i és molt fàcil. I si no, hi ha com cadenes de teclat d'aquestes que pots fer-ho. Per exemple, a Windows, si fiques control, majúscula, i N, quan fas això, ja et surt una finestra d'incògnit. Amb el Mac igual, amb la floreta aquella, amb el majúscula, i N, també. O sigui, hi ha diverses maneres de fer-ho, però jo recomano que vagis a l'apartat de preferències del navegador i del cercador i ho configuris primer en la teva llengua, sempre que sigui possible, i després com a seguiment.
Has dit llengua? Va,
sí.
anem al català. Clar, avui avui que parlem de navegadors i cercadors hem de parlar de català i de llengua. És important? Fins a quin punt és important el tema de la llengua quan parlem d'això, de navegadors i cercadors, Àlex?
Molt. La llengua és una interfície, és una manera de veure el món, és context. Si cerquem informació en anglès o en castellà, no ens sortiran els mateixos resultats que si els cerquem en català. I com va dir en Joan Brossa, volem viure plenament en català. Llavors, que el català existeixi també a la xarxa depèn, igual que al carrer, de que el fem servir. Si nosaltres cerquem contingut en català, ens sortirà contingut en català. Per dir una cosa molt bàsica, imagina que voleu fer una truita, una recepta d'una truita de patates. Si busqueu el contingut a YouTube en castellà, et sortirà tortilla de patates, i llavors els creadors de continguts que han fet un vídeo de truita de patates en català no els hi sortirà. Llavors, és molt important que, primera, fem servir el català per cercar contingut, i segona, que també configurem els nostres dispositius, clar, tant el dispositiu com el navegador, en la nostra llengua, per afavorir que ens surtin les versions de les pàgines web que consultem en llengua catalana. Perquè, per exemple, si tu vas al web d'IKEA, per dir-ho així, i tens el navegador en castellà, et sortirà el web en castellà. Però si veuen que hi ha un 10, 15, 20, 30% de la gent que entra al seu web que ho fa en llengua catalana, consideraran una línia de negoci actiu, no només una imposició legal, per dir-ho d'aquesta manera.
Clar, va, doncs com hem de configurar el navegador i el cercador en català? Això hauria de ser ja per norma els que volem viure plenament en català, i a més així ens tindran en compte a nivell numèric, no? Perquè, clar, si ho deixem ja en castellà o en anglès, després ens perdran en la immensitat, no? Suposo que s'ha d'anar a configuració de l'eina, no?
I sí, ja pots anar a configuració. Cada vegada, amb els dispositius mòbils, si ho selecciones en català, el configures ja gairebé s'adapta a tot. Pels dispositius d'escriptori, hi ha una eina molt fàcil, que és el catalanitzador de Softcatalà, que sempre recomano quan aneu a casa dels avis o dels pares o d'algú i veieu un ordinador en castellà o en una altra llengua. Si cliqueu catalanitzador a qualsevol cercador, et surt una eina que ha fet Softcatalà, que només li has de donar el botonet i t'instal·la tots els aplicatius, el navegador, l'idioma, o sigui, t'ho canvia tot al català i t'ho fa en un moment, és superfàcil, o sigui, no cal tenir cap tipus de coneixement tècnic.
Home, doncs això està molt bé, eh? El catalanitzador de Softcatalà, ràpidament, en el cercador, segurament posant catalanitzador, us surt directament a l'enllaç. No sé si tenim encara un minut de temps, això del català és molt important, però també el tema de navegadors i cercadors i medi ambient, no? Perquè abans ja ho has apuntat, la preocupació per l'empremta de la nostra activitat a internet. No sé si això ho podem resoldre d'alguna manera quan parlem de navegadors i cercadors.
Sí, ara s'està fent un estudi de la Universitat de Lancaster del 2015, va dir que el cost d'internet, per dir-ho així, a nivell de petjada de carboni, era del 4% de la contaminació mundial, similar gairebé al que genera l'aviació. Llavors, moltes de les grans empreses tecnològiques s'han posat molt les piles en diversos aspectes, tant en optimitzar els seus centres de dades, que les pàgines més consultades estiguin precarregades amb un servidor proper a casa teva, per dir-ho així, com amb l'eficiència, que només no tota la informació estigui disponible, sinó per fent servir intel·ligència artificial, però jerarquitzen la informació i aquelles webs que estan més o menys indexades. Això optimitza molt el cost. I d'altra banda, també estan fent, com les grans empreses comencen a fer aquesta agenda verda que hauríem d'implementar tots, que l'energia que fan servir per mantenir els seus centres de dades i els seus servidors sigui d'origen verd, que sigui d'un origen sostenible. Uh-huh. Val? Google ho va aconseguir ja el 2017 i d'altres ho estan també fent, o projectes com Ecosia que hem mencionat abans.
Doncs, mira, jo crec que hauríem de dedicar un dia al pop-up a això, no? Perquè és molt important la petjada de cara a conservar el nostre medi ambient, i que ens pensem, per exemple, que el comerç electrònic se n'estalvia, i potser no és tan així, perquè no? Hi ha dades que indiquen que, clar, hi ha molts missatges amunt i avall, i potser s'hauria també de reduir en aquest aspecte. Àlex, moltíssimes gràcies. L'Àlex Hinojo és viquipedista. No sé què esteu fent ara a l'Institut Ramon Llull. Això que estàs fent.
Ramon Llull, adaptar-nos a com internacionalitzar la llengua i la cultura catalana en un temps de mobilitat restringida, per dir-ho així. Nosaltres ens hem digitalitzat.
Un repte gegant, no?
Bueno, és divertit, doncs, és divertit.
Estan en aquesta digitalització, l'Àlex Hinojo al capdavant. Moltíssimes gràcies, Àlex, ens has ajudat molt, eh? Avui un tema molt útil, molt pràctic, i esperem, doncs, que molts de vosaltres ja us poseu directament al catalanitzador de Softcatalà per tenir el navegador i el cercador en català. Gràcies, Àlex.
A vosaltres.